Bé, continuem amb la segona sessió del seminari de la tarda i aquesta sessió la Núria la titulada Ressignificació del climateri, una etapa vital poc coneguda. Molt desconeguda.
Molt desconeguda, és veritat. Més que poc coneguda, és desconeguda. Sí. Hi ha alguna cara nova ara a la tarda?
Sí.
Us sembla si tanco?
No, ja s'ha acabat.
Hi ha alguna cara nova, però em prendré com la llibertat d'acabar dos diapos o tres diapos que teníem del matí, que no estan directament relacionats amb el tema de la tarda, però crec que també poden ser interessants. Comentàvem el tema de que el fet de que hi hagi un moment històric, un present històric vinculat al despertar d'aquesta cultura menstrual que fa que no només es posi la menstruació en primera línia, sinó que hi hagi un canvi de paradigma i que parlem de cures en general, de cures vinculades a la corporalitat, que hi hagi un activisme i també una llei, un pla integral a Catalunya i una llei a l'Estat espanyol, la formació i la sostenibilitat, i us portaven alguns dels exemples, vale? Us portava algun dels exemples, no, d'aquesta associació a la qual pertanyo, que us convido també a conèixer, que la idea és treballar l'experiència de la corporalitat des d'una perspectiva feminista, realista, però a la vegada empoderant i des del gaudi, no només des del patiment, sinó també des del gaudi, no? I fer-ho de manera transversal a totes les edats i a tots els moments. Llavors tenim una pàgina web i que volia també que la tinguéssiu com a recurs. Veureu que hi ha molta informació de tot tipus i vinculat al tema d'avui, que és el climateri, hi ha tot un apartat d'atenció a la menopausa, vale? Per si també ho necessiteu personalment o ho necessiteu per alguna persona que coneixeu. Vale? I després també us volia posar un parell d'exemples dintre de l'activisme. Aquest exemple d'aquí, que és My Best Period, que és el d'una una investigadora que treballa tot el tema de la imatge de la menstruació i de la imatge de la corporalitat a internet. Us convido també a que la visiteu, perquè veureu que és molt interessant a nivell polític veure, no?, una mirada que agafa la informació, la coneixes, l'has buscat, pues trobo que és molt interessant. L'any passat va presentar aquí a Girona una ponència parlant de la menstruació al cinema i analitza molt la publicitat. Llavors en la publicitat es veu molt de l'imaginari de què hem parlat aquest matí, de la cosificació i de l'imaginari que hem parlat. I d'altra banda, us he portat una artesana menstrual, és a dir, és una dona que treballa productes de recollida del sagnat menstrual de manera ecològica, de manera sostenible, de proximitat, i llavors, com veieu, no?, també l'activisme per combatre la pobresa menstrual i per portar una altra manera d'entendre la menstruació, penso que també és com interessant conèixer aquestes iniciatives. I hi ha col·lectius també al llarg del territori, per exemple, aquí teniu una educadora menstrual que ha presentat un estudi per la ONU, es diu La Crecida, per treballar amb les nenes, i també la idea de canviar paradigmes a la Índia, on hi ha greus problemes amb les noies que deixen d'anar a l'escola, però a part hi ha infeccions perquè no hi ha productes, llavors estan experimentant amb un producte de recollida menstrual que fan amb la pell del plàtan. Llavors és com un reciclatge molt interessant també. Vull dir, és una investigació en aquest sentit molt interessant. I després us he posat un aspecte que crec que val la pena que treballem i que ens cuidem, que seria tota la idea de la pressió estètica. La pressió estètica serien tots aquells comentaris, tots aquells judicis, aquells estereotips que tenim. Llavors us convido a veure el col·lectiu Les Magranes. És una cooperativa que treballa el tema de la gordofòbia, el treballa d'una manera molt bonica, molt interessant, amb material de tot tipus, i també aquesta altra pàgina, que és The Body Diversity, que parla de tot tipus de corporalitats, és a dir, els cossos no han de ser estàndards, no ho són. Si ens mirem, tenim una cara, uns ulls, uns cabells, una estatura diferent. Doncs la nostra corporalitat íntima també ho és, no? I com reconèixer que el plaer no té a veure en encaixar en uns estàndards, sinó al contrari, en poder gaudir de la nostra corporalitat de la manera que es presenta en el món, no? Poder estar de la manera que estem en el món. No sé si teniu preguntes. Algun comentari? Bueno, l'altre dia us portava una nina que paria i avui volia acabar la sessió del matí amb aquest tobogan, no sé si es veu bé, però és el tobogan del naixement. És com jugar a néixer amb un tobogan en el parc infantil. I aquesta imatge em serveix per donar part a la segona part de la sessió, no? Com aquesta artista, l'Alice Neal, s'autorretrata. No? Veieu? Un autorretrat en el que es mostra tal i com és i tal com vol ser mirada i ens interpel·la i ens diu aquí estic, no? Com això, que l'única manera que puguem gaudir de la sexoafectivitat és amb el reconeixement d'allò que som, amb la nostra corporalitat el més intacta possible, sobretot neta de prejudicis. I ara ja sí, comencem amb la sessió de climateri. Havíeu sentit a parlar de la paraula climateri?
Sí.
Sí?
Bueno, per llegir l'article...
Vale, l'article que us va passar l'Elisa. Sí. Abans de l'article l'havíeu sentit a parlar i què et va semblar llegir l'article?
Em va sobtar que no sabés, que no ho coneguéssim.
Sí.
Que es conegués més com a menopausa.
Com a menopausa. Vale. Més coses al voltant de la coneixíeu, no la coneixíeu? Sí? Quan la vas conèixer? En quin moment?
La meva mare és infermera.
Ah, molt bé.
I a vegades sovint parlem d'aquestes coses. Jo justament, que estava en aquesta etapa, doncs, n'hem parlat.
Vale.
I no em sonava, no sé molt tampoc.
Vale. Però et sonava. Vale. I les altres, els altres l'havíeu sentit. És una paraula que, la veritat, passa bastant desapercebuda. He tingut l'ocasió de llegir l'article. Sabeu una miqueta de què va l'article? Vale, doncs us faig 5 cèntims perquè ja en el que parlàvem al matí, no? De les fases de la vida. El que parlàvem aquest matí de les fases de la vida, no? Tenim la fase primera seria la infància i adolescència, la primera edat adulta, la segona edat adulta i la vellesa, però vinculat al que seria el cicle menstrual, no el cicle ovàric menstrual, sinó el cicle de vida menstrual, tindríem la premenàrquia, pubertat, la menstruació, la perimenopausa, menopausa, climateri i la vellesa. ¿Vale? Seria com a la tardor de la nostra vida, per dir-ho d'alguna manera. ¿Vale? Llavors és curiós perquè la majoria de les persones han sentit a parlar alguna vegada de la paraula menopausa, però no hem sentit a parlar quasi bé mai de la paraula climateri. I al llarg de la sessió anirem fent algunes reflexions del sentit de per què hem sentit a parlar d'una paraula i no hem sentit a parlar de l'altra, què significa una paraula, què significa l'altra paraula, de l'embolic que n'hi ha a nivell també de la pròpia definició de la paraula, que fins i tot des de la medicina no hi ha un criteri unificat, hi ha autories que parlen d'una paraula fent servir-la com l'altra. Bueno, anirem veient tot, una mica tot això i què significa, vale? Aquest és un recordatori de que la vida és cíclica, ja ho sabem, no? Que tant el cicle de la lluna com el del sol ens van parlant de fases, el sol diari i també el sol anual, la nostra pròpia vida, el propi cicle menstrual i, com hem dit, també les fases de la vida. Pues avui ens centrarem en aquesta. ¿Vale? Aquest matí ens hem centrat en la pubertat. La pubertat té un nom així com bonic, romàntic, poètic, que és la primera primavera, i ara en parlarem de la segona primavera, que seria com el nom poètic també. ¿Vale? Sí? Alguna pregunta? Com aquest matí, ¿vale? Qualsevol cosa que voleu, pues m'atureu i comencem.
Una mica més que aquest matí que han parlat.
Jo parlo molt, Elisa, eh?
Bueno, però ja has dit que el seu dia...
Me'n valo i no callo. Vale. Anem a ressignificar el climateri. És una etapa vital poc coneguda, ho plantejo com una pregunta. Què és, què en sabem, quan s'arriba i qui arriba? Sabeu dir alguna d'aquestes coses?
Bueno, la primera resposta sí. Sí?
Sí.
No?
Vale.
Poc coneguda,
és poc coneguda.
Com a climateri, sí. Com a menstruació és més coneguda.
Com a menstruació o com a menopausa?
Ai, perdó, la menopausa.
Val.
Sí?
És més coneguda menopausa que climateri.
Tot i que també depèn de quins anys et preguntis i així també te trobes més greu.
Vale.
No? Jo crec que sí.
Llavors la vinculem a la menopausa. El que tu saps és que climateri està vinculat a la menopausa. Vale.
Bueno, des de fa poc, eh?
Des de fa poc ho saps.
Sí.
Vale.
Abans no.
Vale. No, no, està molt bé perquè és una paraula important, perquè és una etapa de la vida, però en sabem poquet. Llavors anem encaixant peces, vale? Fixeu-vos que anem encaixant peces. Vale? Què és, ho he dit jo, és una etapa vital. Quan s'arriba al climateri, com s'arriba al climateri i qui arriba al climateri? Vale? Vale?
Com s'arriba, doncs,
vale.
Més adulta de la dona, no, però en aquesta transició entre aquesta primavera i la tardor.
Vale. Si tornem enrere, la primavera seria l'adolescència, l'estiu seria com la vida adulta, la primera vida adulta i la segona vida adulta estaria el climateri, vale? Estem parlant de 12, 13, 15 anys de la vida de les persones, o sigui, no estem parlant de 5 minuts, estem parlant d'una etapa important, ¿vale? I tu deies que arriben les dones. Ara ho veurem, si arriben les dones o arriben també tothom, ho veurem. I una altra cosa que també em sembla molt important és que arriba qui fa anys, qui es fa gran. Arribar a la menopausa, arribar al climateri d'entrada és un guany. És a dir, vol dir que darrere teu hi ha una llarga vida. És a dir, és un triomf per la vida haver arribat a una època en la que passaran determinades coses. Val? I no és la vellesa. En la imatge que veiem aquest matí, que hi havia tres moments vitals, no? La infància, l'edat adulta i la vellesa, estem parlant d'un moment històric on les persones vivien al voltant de 40-45 anys, però ara que vivim al voltant o una mitja de 80 i tants anys, una cosa és el climateri i una altra cosa serà la vellesa. No és la mateixa cosa el climateri que la vellesa. ¿Vale? I ja ho he desvetllat. Arribem al climateri les dones i els homes. Però els homes ho sabem molt poquet. Sí? Heu sentit a parlar en termes així de carrer, de llenguatge de carrer, de la pitopausa? Doncs en parlarem avui. Tu sí que ho havies sentit a parlar, així en termes una mica de jocosos. Algú més havia sentit a parlar?
Va. No, això és el mateix que la crisi de los 50.
Les crisis de los 50. Sí, entre d'altres coses, eh? La crisi, l'adolescència suposa una crisi a nivell emocional, perquè l'intercanvi d'hormones, els canvis, o sigui, els canvis en la vida de les persones són canvis hormonals, que venen acompanyats de canvis físics, que venen acompanyats de canvis psicològics, que venen acompanyats de canvis cognitius, que venen acompanyats de canvis socials. És a dir, la transformació és total. D'una persona entre 12 i 18 anys és total. Doncs en el moment de la crisi dels 50, que a vegades comença als 40, doncs també hi ha una transformació molt gran en valors, físicament. El que passa que no es nota de la mateixa manera. La de l'adolescència es veu molt, és molt significativa, i aquesta no es, no es viu de la mateixa manera. ¿Vale?
Aquesta crisi dels 50 es pot allargar inclús a principis dels 60, si no hi ha cas?
Vale. Anem a veure si sabem o si compartim què significa crisi dels 50. Per tu què significa crisi dels 50? Per això t'ho pregunto, per veure que per tu què és la crisi dels 50, perquè jo no faig servir l'expressió crisi dels 50, només la poso entre cometes. Vale. Vale? És a dir, a partir dels 40, les persones tornem a experimentar uns canvis físics, psicològics, relacionals i de tot tipus. Fins i tot ens plantegem qüestions a nivell espiritual, polític, o sigui, hi ha com un canvi important. Vale? Llavors, hi ha persones que això li diuen la crisi dels 40 o la crisi dels 50. I si ho estereotipem, hi ha qui diu que tenen comportaments adolescents, és a dir, es fan coses que correspondrien a una altra etapa. Vale?
Sí, m'he fixat amb els meus pares d'això, no sé, a vegades els dic això, li dic, a vegades feu coses del que seria normal, del que faria la meva germana de 12 anys.
Sí.
No, sí. De debò ho dic, perquè jo tinc una família tipus nombrosa, de totes les edats, i doncs això m'he fixat.
Sí.
Que la meva família passa.
És un moment de la vida on et replanteges. Una de les coses que passen en aquest moment de la vida és que tu revises la teva vida i llavors confrontes què havies volgut fer i ser, i que arribes a ser. I hi ha coses que les fas en seny, entre cometes, diem seny, i dius, mira, jo volia fer una tesi doctoral, però ja va ser que no, o jo volia tenir un Lamborghini i no puc tenir un Lamborghini, però aniré a l'estadi aquest, com es diu, no? al circuit de Catalunya, i llogaré un cotxe durant 5 minuts per... T'estic posant un exemple molt exagerat, ¿vale? És a dir, són moments de la vida on tu revises què volies fer. I és un moment de la vida on hi ha un nombre important de divorcis, hi ha un nombre important de canvis de professió, algunes persones comencen a estudiar en algunes carreres determinades, geografia i història és una, educació social és una altra, psicologia és una altra, és a dir, es rescaten vocacions i la gent diu, ho he de fer perquè jo ho vull fer. Vale? Quan diem crisi no volem dir que passin només coses estranyes, volem dir que recollim el que per nosaltres era important i ens adonem que la vida passa. I com que la vida passa, volem aprofitar-la de la millor manera possible. I en aquest sentit el climateri té aquest tipus d'aspecte vinculat als valors, que fem una revisió de valors, fem una revisió de coses importants. També es fa a l'adolescència, el que passa que a l'adolescència ve acompanyada de qüestions més impulsives. O sigui, la reflexió no és el més típic de l'adolescència, no és que no hi hagi, però és més d'impuls. I aquí també hi ha aquestes coses que sembla que et sorprenen i que responen a dir, és que això jo ho volia fer, jo tenia moltes ganes de fer-ho, no? Doncs això passa, vale? Etimològicament, la paraula climateri ve de climàcter, i climàcter significa esglaó. Llavors, no vol dir que les persones siguin més que les altres persones, però és un pas, és un canvi de pantalla, passes pantalla. Llavors, hi ha algú que permet que tu puguis veure la teva vida com en una dimensió determinada, i per això és molt important la revisió de vida, és a dir, què he fet fins ara, què em queda per fer i no passa res si renuncio, què em queda per fer i passa si renuncio, però ja treballaré el dol i que puc acceptar tranquil·lament a transformar la meva vida. No? I la idea aquesta és... Per això m'agrada molt fer servir la paraula climateri, perquè etimològicament significa un passe de pantalla, és a dir, he canviat d'estat, hi ha alguna cosa a mi que ha canviat, ¿vale? Em passa també amb la paraula adolescència, em costa molt fer-la servir, perquè adolescència etimològicament és una paraula que significa que tu encara adoleces d'alguna cosa que et farà ser, o sigui, que estàs en devenir, i clar que estem en devenir, però jo em resisteixo a l'ús de la paraula adolescència. Normalment faig servir pubertat, però no són sinònims. Llavors sempre dic pubertat, adolescència. I em passa el mateix amb menopausa, que en realitat el que significa és que hi ha una pausa, un cessament de la menorrea, de la menstruació. ¿Vale? Sí? De la menorrea, perdó, de la menstruació. Llavors, és molt important com fem servir les paraules, perquè les paraules signifiquen coses. I llavors estem tot el dia dient és que els adolescents són prou poc madurs. Pues clar, el que són poc madurs és que estan justament en procés de maduració cap a l'edat adulta. No són criatures, no són persones adultes. Digues.
La premenopausa és un poc el climateri? O
sí, però ara ho veurem. Ara ho veurem, perquè jo voldria que us quedéssiu amb una idea d'una nomenclatura que ens ajudi. Perquè de la mateixa manera que us he dit que la menopausa en realitat és el dia, un dia, no? Com la menarquia és el primer dia de la menstruació, la menopausa és l'última menstruació, de la mateixa manera que us he dit això, veureu molta bibliografia molt bona i molt interessant que fa servir menopausa per dir climateri, perquè no hi ha encara una... no s'ha acordat una terminologia, ¿vale? La professora Carme Valls, la doctora Carme Valls, ens explicava en una sessió, en una jornada de treball, ella és honoris causa d'aquí de la Universitat de Girona i va fer una lectura, quan la van otorgar honoris causa, parlant de tot el que seria la medicina de la diferència, la ciència de la diferència i la medicina de la diferència. Us recomano molt aquesta conferència, que dura una hora o una cosa així, perquè ella explica que quan va estudiar medicina, en els 5 anys de carrera, només un dia, un matí, es va dedicar al cicle menstrual. O sigui, que de la menopausa ni se'n va parlar. Perquè si el cicle menstrual ja era tabú, imagineu la menopausa, encara es visibilitzava menys. Llavors, climateri té diverses parts, tres parts, després les veurem, però trobareu que en alguna nomenclatura bona, en fonts bibliogràfiques molt bones, algunes perquè s'han traduït i d'altres perquè les autores i els autors han fet servir, fan servir indistintament la paraula. Però crec que és important que coneixem les dues paraules i que coneixem que climateri té tres fases. Sí? Doncs el que us deia, igual que adolescència, estic com donant voltes per recuperar una paraula, i com el període després del parc, que moltes vegades se'n diu quarantena, que em sembla horrible perquè ni són 40 dies, i a més està parlant com de, ens hem d'allunyar d'aquesta... No, a mi m'agrada fer servir la paraula puerperi, que és la paraula correcta. Puerperi és el procés que passa després de que hi ha hagut un part i que dura aproximadament 12 mesos, no 40 dies. Llavors, en aquest sentit, per això jo faig servir principalment la paraula climateri, ¿vale? Encara que no la coneixem gaire.
Necessites pot climateri, sí. Que és la boca, tampoc. Sí, has de fer un esforç per relacionar-lo amb
sí.
La paula. No? Vull dir que
sí.
L'has de forçar una miqueta,
sí.
per si sola, no? Com a...
En realitat, climateri, vinculat a la paraula esglaó, està parlant d'un moment vital on a les cultures ancestrals es deia que arribaves a la fase de la saviesa. I per això estaves en un esglaó.
Utilitzava la paraula climateri?
En el món grec sí, s'utilitzava la paraula climateri, i en el món mèdic també, eh?
Indistintament de sexe.
Sí, ara ho veurem, vale? Llavors ens hem quedat que la menopausa és una cosa femenina i per tant el climateri també ho deu ser, i no, és una cosa que passa en els dos sexes, però no la coneixem o no tenim la informació, diguem-ne d'una manera, la tenim d'una manera esbiaixada, invisibilitzada, amb tabú, amb termes jocosos, com parlàvem abans, però no la tenim d'una manera per consolidar una fase vital. Passem de l'edat adulta a la vellesa, i no de l'edat adulta, de la maduresa, en podríem parlar també d'aquesta etapa, que també és una etapa de maduresa. Sí? I com us dic, dura anys, eh? Sí, com una adolescència. No sé si sabríeu calcular quan ha durat la vostra adolescència, però com a mínim 8 anyets, com a mínim, o més, no? Doncs aquí també estaríem parlant de 10, 12, fins i tot 13, 15 anys, depenent els casos. Vale. El que us explicava, no? L'adolescència és una definició des de la carència més que des del propi procés, i tant adolescència com menopausa tenen una connexió. Vale? I us comentava abans que d'alguna manera en alguns àmbits s'està parlant de primera primavera i de segona primavera. I segona primavera vindria a representar això, no? Les ganes de viure, un despertar en molts àmbits, un despertat amb molta curiositat, amb curiositat vinculada a la cultura, al coneixement, gent que s'apunta a estudiar, gent que s'apunta pues, a fer parapente, no? Una miqueta. Una de les coses que parlarem avui, cap al final, però també ho volia dir, no sé l'edat que tenen les vostres mares i els vostres pares en aquest moment, però com que les maternitats s'estan endarrerint, està passant que algunes menopauses climateris de les mares, i després veurem que dels pares també, coincideixen amb la pubertat de les filles i dels fills. I aquest intercanvi emocional i de transformació de procés pot ser com interessant també de viure en les famílies. No sé si és el vostre cas, eh? Però a mi m'ha passat amb la meva filla, jo sóc una mare tardana, i llavors és com trobar-te planeta menopausa i planeta adolescència a la vegada, i bueno, a nivell univers està sent va ser una experiència interessant, no? Clar, en altres moments històrics pues, les maternitats no eren tan tardanes, llavors no coincidien, vale? I com sempre el que us proposo és que parlem des d'una justícia social per transformar i que ressignifiquem les coses, no que ens resignem, sinó que les adaptem. Llavors, jo crec que també, no? Encara que no estigueu la majoria de les persones que hi ha en aquesta classe en el moment de la menopausa del climateri i o del climateri, jo crec que és important que sapiguem coses de què significa això perquè ens entenguem, per entrar en relació a l'alteritat, allò que no som nosaltres, no? I és una manera també de comprendre les persones properes principalment. Vale. Aquesta diapo l'heu vist aquest matí, no? Allà ho parlàvem, no? Menarquia és un dia, pubertat són diversos anys, doncs menopausa és un dia i climateri són diversos anys. Fixeu-vos que aquí fan servir la paraula perimenarquia, però ja en aquest sentit no entraríem, ¿vale? Però ara sí que parlaríem de les tres etapes del climateri. ¿Vale? Tenim la perimenopausa, la menopausa i la postmenopausa. Llavors, insisteixo molt, si en algun lloc veieu que parla de menopausa com el procés sencer, endavant, no hi ha problema, vale? A mi m'agrada reclamar la paraula climateri perquè crec que té un valor afegit i no parla des de la carència, sinó des d'un estat diferent, no sé, és més ni menys, però és un estat diferent, i sobretot perquè com a dona, no sé si vosaltres us ha passat, però jo he escoltat en alguna ocasió, què et passa, que tens la regla? Però també he escoltat, què et passa, que estàs menopàusica? Llavors, quan a mi alguna persona m'ha dit, què et passa, que estàs menopàusica? Li dic, no, menopàusica no, estic climatèrica. Llavors és com, ei, anem a parar els peus, no? Perquè estem fent servir com a insult processos naturals. I els processos naturals, com tots, són canviants. I no els podem fer servir per desacreditar l'experiència o la capacitat de posar límit d'una altra persona, no la podem tallar amb això, no? Llavors, per això jo escullo la paraula climateri, però insisteixo. Llavors, ens podríem, si trobem, si treballem en la nomenclatura sencera, i ara parlarem de l'experiència femenina, és a dir, de la que està vinculada, del climateri que està vinculada a la menopausa, és a dir, al cessament de la menstruació. Tindríem un dia que és el dia de l'última menstruació. ¿Vale? El dia de la primera menstruació tothom el recorda. El dia de l'última menstruació és molt difícil recordar-lo, perquè no sabràs que és l'última menstruació fins al cap d'un any. Mèdicament es considera que l'última menstruació és aquella que no hi ha cap altre cicle menstrual durant un any. I llavors les últimes menstruacions cada una les viu de la manera que les viu. Algunes les recullen, algunes les honoren, algunes les anoten, algunes es pregunten si serà l'última. Pot passar que hi hagin 3 mesos sense menstruació, 8 mesos sense menstruació, 11 mesos sense menstruació i torni a haver una menstruació, llavors no ha vingut encara la menopausa. ¿Vale? Llavors la menopausa és el dia de l'última menstruació, que a vegades el coneixem i a vegades no el coneixem. Però de la mateixa manera que us deia aquest matí que a la pubertat es caracteritza per uns canvis corporals, que les criatures comencen a tenir pèl en diferents parts del cos, que comencen les nenes a tenir botó mamari, que comença a haver emissions de segregació a la zona genital, la perimenopausa seria tota aquella època on esdevenen determinats canvis, coses, signes, símptomes, veurem què significa cada una d'aquestes paraules. Què sabeu de la menopausa femenina? Què heu escoltat de la menopausa femenina? Quines coses heu sentit a mi?
Calors,
no? Calors. Fuots. No. Hi ha fogots i hi ha sudoració nocturna. Són dues coses simpàtiques. Què més heu sentit a parlar?
Relacionat també amb els fogots, és que a casa meva ara el moment perimenopausa i menopausa és fort. Doncs molta vermellor de ser del pit i el cor.
Vale, què més heu sentit a parlar? Quins altres coses us han dit o heu sentit o creieu que passen? Ho heu viscut?
A mi m'assona, però no sé si és això, sequetat vaginal.
Sequetat vaginal.
No sé si es diu així.
Sí, sí, se diu així. Vale, què més? Alguna cosa més heu sentit?
Bueno, és molt semblant, però no tenen tantes ganes de tenir sexe.
Podríem dir manca de desig? Sí. O baixada de desig? Sí, podríem dir-ho així. Alguna cosa més heu sentit? No? Ningú ha sentit el fantasma de l'augment de pes?
Jo anava a dir no augment, sinó variació de pes.
Variació de pes?
És augment, sí.
No, no, aquí ho estem anotant, eh? Ara ho veurem, aquí ho veurem. Aquí estem anotant les coses que hem sentit. És molt bonic perquè les esteu dient persones que d'entrada no heu passat per un procés de menopausa climateri. Llavors, és molt interessant veure què és el que ens arriba del món, quina informació tenim, ¿vale? Alguna cosa més? Perquè hi ha una altra que és l'insomni. Heu sentit a parlar de l'insomni? Sí? Vale. Vale. Molt bé. Anirem veient, vale? I si surt alguna altra més, pues també l'afegim. Recordeu, perimenopausa són tota aquesta sensació de què està passant, que hi ha alguna cosa que està canviant, que dura uns anys. Menopausa és el moment de l'última menstruació, que el sabré un any després. I postmenopausa serà uns anys més tard, fins a l'arribada de la vellesa, però que també hi ha pues, com una adaptació de l'organisme als canvis hormonals primer, però també socials i psicològics i emocionals. Vale? Bueno, això és una miqueta, vale? És el que hem comentat abans de la primera primavera i de la segona primavera. Vale. Com dèiem abans, aquesta diapo és del matí també, no? Hi haurà aspectes de maduració cognitiva, emocional, més aspectes hormonals. Aquest matí dèiem, si tenir la menstruació et fa ser una dona, deixar de tenir-la fa que deixis de ser una dona, és com una reflexió, no? de l'experiència de la feminitat vinculada a la reproducció, a la generació de noves criatures. I llavors, el procés de canvi hormonal que es dona en el climateri té la mateixa visibilització? Vèiem aquest matí que no té la mateixa visibilització la pubertat femenina que la masculina, però té la mateixa visibilització la menopausa que l'andropausa? Ara he introduït una nova paraula, andropausa. La coneixíeu aquesta? Vale. Vale. Andro és de... d'andrògens i pausa és un cessament. Vale? El cessament es produeix de manera diferent en els dos cossos i anirem veient. Vale? Una de les coses que fa que coneixem molt i que tinguem molta visibilització de la menopausa té a veure amb la medicalització dels símptomes. Espera, que buscaré una altra diapo. Vale. Si entreu a internet i poseu la paraula menopausa, no us espanteu, perquè és una pel·lícula de terror directament. Llavors, antes muerta que sencilla, de peluqueria, però mira el que m'espera. M'esperen canvis d'humor, m'esperen sofocos, sudoraciones nocturnes, menstruació irregular, pèrdua de la libido, sequedad vaginal, augment de peso... Uf, qué susto, pero antes muerta que sencilla, ¿eh? De peluquería, las dos de peluquería. Llavors, és interessant perquè el simbòlic diu que hem de mantenir una corporalitat estàndard, hem de mantenir una experiència exterior determinada, però que tindrem tota aquesta sintomatologia. Y dices, Dios mío, casi que me voy. No sé dónde, pero casi que me voy, ¿no? Y yo aquí voldria... que reflexionéssim, no? Quin simbòlic rebem? Què us sembla aquestes imatges? Com ho veieu? Si la menopausa no és una malaltia, per què estem parlant de sintomatologia? Si climàcter és un canvi, per què insistim a seguir sent la mateixa de sempre? Sí? Per què ens hem de mantenir joves o creure que ens hem de mantenir de la manera que s'espera de nosaltres? Sí? És molt important que reflexionem sobre el que s'espera de nosaltres en un imaginari on hem d'estar quasi hieràtiques. És que són hieràtiques aquestes figures femenines. No estan vives. Amb tot el que els està passant, jo no hi aniria pentinada segur, ja us ho dic, i vestida probablement tampoc. És a dir... Fixeu-vos, mantenir tanta rigidesa corporal, no? Mantenir un tipus determinat, quan se suposa que arribarà tot això i que passarà tot això. Sí? Llavors reflexionem. Una de les propostes que jo us faig, com us deia a la primera sessió que vam fer fa un mes, és que els processos naturals d'entrada no són una malaltia i els hem de tractar com a processos naturals. En alguns casos... sí que hi ha una situació de salut que demana que allò es tracti en forma de patologia i rebi atenció sanitària en forma de patologia. Però en el cas de la sintomatologia de la menopausa, a mi m'agrada dir-li senyals i sobretot m'agrada dir-li necessitats. És a dir, tu ara què necessites? A tu ara què et passa? Perquè si tu el que tens és que de cop i volta entraràs en calor, no vagis vestida de llana. Ves vestida de cotó, amb una camisa a sobre i amb una jaqueta a sobre i que tinguis la possibilitat d'anar a capes. Però no parlem d'una sintomatologia quan en la majoria dels casos simplement són uns senyals. I aquests senyals els treballarem en base a unes necessitats, què necessito jo per algunes de les coses que em poden passar. ¿Vale? La Carme Valls en aquest sentit és bastant... Ella parla de... Ja us dic, hi ha molta bibliografia, en aquest moment afortunadament hi ha molta bibliografia, però ella només parla de dos, ella parla en termes mèdics de dos símptomes, que és els canvis en el flux menstrual, i ella parla de... Ai, quin era l'altre que hem dit? Dels fogots. ¿Vale? Llavors ella diu que els altres hem de revisar què és el que està passant. Per què? Com si recordeu l'altre dia, jo us deia, moltes vegades et trobes malament, estàs cansada, i llavors pel que ja és una manca de ferro, i durant l'època fèrtil en les dones és habitual una manca de ferro, o és una cosa que s'ha de mirar, no és que sigui habitual, és una cosa que s'ha de mirar, s'ha de prevenir, perquè hi ha una pèrdua de ferro de manera constant amb la menstruació. Llavors a vegades et diuen, és normal, és la regla, i potser no és normal, potser el que hi ha és una manca de ferro, i si hi ha una manca de ferro hi ha una qüestió patològica que ha de ser tractada amb la incorporació de ferro. I a vegades amb la menopausa tu vas amb l'expressió d'alguns malestars i et diuen, és normal, és la menopausa. I aquí hi ha alguna cosa que no quadra, perquè si era per la menstruació no pot ser que ara em passi perquè no tinc la menstruació. I això és el que la Carme Valls insisteix sempre en, anem a parlar de la ciència de la diferència i de la medicina diferencial i estudiem els efectes del que viuen els cossos que no són la norma i que no són els que han estat estudiats. Afortunadament, cada vegada hi ha més assajos clínics que tenen en compte diferents corporalitats, diferents edats, diferents orígens ètnics, però fins fa no gaire el 80% dels estudis estaven fets en cossos masculins i en cossos masculins joves, o sigui que tampoc servien per tota la població. ¿Vale? Pues, volia una miqueta com aquestes imatges que estan rescatades d'internet i ara anem a veure algunes de les coses que passen, no? Passa foc i aigua perquè ha sortit sofocos i fogots i s'ha quedat. Passen coses vinculades al calor i a la humitat i a mi m'agrada recordar que estem a la tardor de la vida, de segona primavera, i que a la segona primavera deixem anar les fulles, però no deixem de ser arbre. Mantenim l'experiència de ser arbre, però sí que deixem anar les fulles, és a dir, deixem anar moltes coses que ja no tenen molts sentits. I els fruits de la primavera, que són els préssecs, els albercocs, les prunes, les cireres, la fruita, tubeta i bona, està per fora i la clos i l'os està per dintre, la llavor està per dintre. I els fruits de la tardor, que són quan recollim les ametlles, les avellanes i les anous, el fruit està per dintre i la closca està seca. Llavors és un moment que hem de veure on està el saborós i no sempre està a la superfície. I si mirem la superfície, com vèiem a les imatges anteriors, només veurem una part i veurem una cosa com més compacta, no? És una metàfora, i òbviament el que us estic dient, però és una mica com anem a l'interior, anem a veure, anem a revisar això de la sequedat vaginal o de la manca de líbido, de la manca de desig sexual, anem a veure què significa. Per què us dic tot això? Perquè si estem parlant de símptomes, una de les coses que passen a vegades és que es considera totes les menopauses femenines susceptibles de medicalitzar. I la medicalització d'entrada, la medicalització generalitzada d'entrada no és una solució per una qüestió natural. Llavors, a vegades diuen, bueno, ara que ja no tens les hormones, no tens els estrògens, que els estrògens no els perdem del tot sempre, i per això hi ha una miqueta més de pes i de volum a la zona de l'abdomen, perquè es guarden bastants a la zona de l'abdomen en forma de greix, donem estrògens. I llavors a molta gent se li diu et donem estrògens perquè així no notaràs el pas dels anys, et notaràs igual de jove, et notaràs igual d'activa, però no ets la mateixa persona. I necessites un procés per anar veient com serà d'alguna manera aquesta experiència teva. ¿Vale? I anem a parlar ara de l'experiència masculina. Això ho he agafat de la Wikipedia, ¿vale? Que és el lloc, bueno, és un lloc així com no gaire acadèmic de trobar informació, però perquè veieu que sí que existeix l'andropausa, que també és una cessació d'una disminució d'algunes funcions orgàniques, especialment de la testosterona. Cada vegada que les dones hi ha també el seu climateri i que en el cas dels homes es perd potència sexual. Fixeu que les dones parlem de baixada del desig sexual i en el cas dels homes parlem de potència sexual. A mi em sembla superinteressant la distinció entre desig i potència, perquè crec que està marcant a les dones i a les homes i als homes unes expectatives determinades. I recorda que l'activitat sexual de l'home no està marcada per períodes irregulars, no? Perquè aquí diu, poden tenir fills en qualsevol moment, jo matitzaria, poden engendrar, perquè afortunadament les dones no poden tenir fills a partir de determinada edat, perquè seria un perill per la salut d'un cos, un embaràs a determinada edat, un part a determinada edat i una criança a determinada edat. Llavors, els homes poden ser pares, però exercir la paternitat als 70 no sé com és això de tirar-se per terra i perseguir una criatura que està començant a caminar, no? Llavors sí que matitzaria aquesta idea de que hi ha una capacitat d'engendrar criatures, però no sé si de fer les funcions paternes de la mateixa manera, no? També en l'andropausa conflueixen canvis biopsicosocials, ambientals, que s'acompanyen d'alteracions hormonals, i que també parlen de símptomes i de signes clínics, el mateix. ¿Vale? Coneixeu algun símptoma o signe clínic que expressin els homes a partir de 40? Heu sentit a parlar d'algun signe clínic o símptoma clínic dels homes a partir de 40?
En l'àmbit sexual? O...
En qualsevol àmbit, en l'àmbit integral de les persones de sexe masculí a partir dels 40-50 anys. Us sona?
No sé,
qual, qual,
la vista...
La vista...
Seria com...
Sí, la vista. No? Hi ha una manca de capacitat que es donen als dos sexes. A partir dels 40 la gent comença a fer així per llegir i ja comença a tenir la vista cansada. Sí? Què més coses ens passen a partir dels 40 de manera significativa? Vale, allà sortia sequedat vaginal. Com teniu la pell, la gent que ja passeu dels 40? La pell en general. Ens hem de posar més crema seca, no? Un dels processos de créixer, d'evolucionar i de fer-nos més grans és que anem perdent humitat. Naixem amb un 80% d'humitat i anem perdent la capacitat d'humitat. ¿Vale? Però la capacitat d'humitat del cos, quan tu te n'adones que tens la pell de la cara seca, o que tens els ulls secs, o que tens la boca seca, què fem?
Beure aigua.
Què més fem? Ens hidratem la cara, sí? Ens posem un col·lirio o fem un massatget als ulls, els descansem. És a dir que el procés de la sequedat corporal és un procés que ens dona en tots els organismes en moments determinats o quan estem en un ambient molt sec, quan anem a un lloc que és molt tancat, que hi ha la calefacció molt alta, doncs també ho notem. ¿Vale? Però fixeu-vos que s'està parlant de sequedat vaginal. Per què penseu que es parla de sequedat vaginal? Per què és tan important la sequedat vaginal? Per què determina tant la sequedat vaginal? Per què és un problema greu la sequedat vaginal?
Per la pràctica
del coit.
I fixeu-vos que un altre dels símptomes és la baixada del desig sexual. I jo us pregunto, teniu a prop alguna dona d'entre 40 i 55 anys i la seva vida és activa? La vida la vida d'una dona de 40 a 55 anys.
Sí,
està ocupada. I li interessen coses? Moltes coses. I li agrada sortir?
Sí.
I té amigues? Penseu que no té desig aquesta persona? O el que no té és desig de determinades pràctiques sexuals? Sí? No dic que no hi hagi una baixada de la libido, després en parlarem de la baixada de la libido, però al moment del climateri, especialment en les dones del nostre món, ha suposat una alliberació i una tornada a sortir amb les amigues, espais culturals, a gaudir molt. Llavors, hi ha tenen molt clar el que volen en molts àmbits, en alguns moments no, però la majoria de les vegades tenen molt clar el que volen. I els estan dient que aquí no ens ha quedat vaginal i és com... Sí? Llavors ara us explico una cosa. Un dia estava fent un taller per un grup de dones de la ciutat de Cornellà i aquest grup de dones va arribar una senyora que estava enfadadíssima i em va dir així: Núria, tu creus que jo soy frígida? Yo, Teresa, ¿qué me estás preguntando? Yo qué sé, pero no hice eso. Llavors li vaig preguntar, per què m'ho preguntes, Teresa? Diu, perquè he anat al metge i el metge m'ha donat un lubricant vaginal. I jo li dic, això ja fa temps, ara us explicaré que això ha canviat, però això que farà uns 20 anys, li vaig explicar, i què et sembla? Diu, pues a mi em sembla molt malament. Perquè jo no tinc ganes de fer les pràctiques que m'estan demanant que faci. Diu, però m'he quedat pensant que potser sóc frígida. I dic, vale, tu digue'm a tu què t'agrada fer. I em diu, a mi m'agrada molt anar a fer el que fem les amigues, perquè ens ho passem molt bé, perquè baranem, perquè xerrem de tot, de sexe també. Però xerrem molt i anem a veure una exposició i de tant en tant ens anem a l'excursió. El que més m'agrada de tot, és anar a la platja, sola. Em vaig a la Barceloneta, quan plego de la feina, m'estiro a la vora del mar, em poso amb el cap cap a l'aigua, llavors al cap d'una estona ja em baixo al banyador, perquè ja no m'importa gaire si em veuen o no em veuen, llavors l'aigua entra per aquí, ja no hi ha tota la cara, i m'entra per aquí, jo, ai, és que m'ho passo tan bé, i jo malament. T'atreveixes a preguntar-me si ets frígida? Què havia passat? Havia passat que fa 20 anys, quan un home anava a una visita mèdica perquè creia que tenia un problema que se'n diu disfunció erèctil i que a partir dels 40 a vegades és una patologia, però a vegades no és una patologia, sinó un canvi, li donen una cosa que se'n diu Viagra. I aquí hi ha una erecció, però no és una erecció que ha sortit de manera natural del desig d'aquella persona. És una erecció provocada per un medicament que fins que no passa l'efecte és heavy. I què passa? Que l'efecte en homes heterosexuals de determinada edat implica que l'ha de complir la seva dona com a part de la relació, no? I aquesta dona, el seu metge, li va donar lubricant. En alguns casos li donava lubricant. Ara això ja no és així, ¿vale? Però en aquell moment ho era. Era el mateix metge o metgessa de capçalera i això passava en un moment històric determinat. Llavors, estem parlant d'una cosa que se'n diu sequedat vaginal i de manca de desig sexual i estem parlant d'una altra cosa que se'n diu disfunció erèctil. Llavors, la disfunció erèctil no se li dona la importància i directament se li dona una medicació que té una funció, però no neix del desig. Veieu la importància que la sexualitat neixi del desig? Perquè si la sexualitat no neix del desig, pot ser imposada. Sí? M'explico?
Sí, però una pregunta.
Digues.
O sigui, jo havia entès que els homes
sí.
no perden el desig sexual, simplement no perden...
potència, sí.
Aleshores, això pot ser un motiu que expliqui el que has dit abans que hi ha tants divorcis. Me refereixo que si tenien en compte una parella heterosexual estàndard, però així, és a dir, que són de la mateixa edat més o menys, que coincideixen en aquest moment vital, clar, per un costat la dona tindrà altres preferències, com he dit ara, i l'home seguirà tinguent aquest desig sexual. Aleshores, pot ser que sigui un motiu això.
Mira.
No podríem complementar-se en aquest aspecte perquè un voldrà molt i l'altre no gaire.
Podria ser, però vaig a tornar a treure els models anatòmics que hem treballat aquest matí i en els models anatòmics que hem treballat aquest matí el que recordàvem és que en el cas de la sexualitat masculina la capacitat sexual vinculada a la reproducció i la capacitat sexual vinculada al plaer no necessàriament van juntes, però el món ens les posa juntes. ¿Vale? Llavors, ens posa juntes l'erecció, l'orgasme i el plaer. En la corporalitat femenina, la capacitat sexual vinculada a la reproducció pot anar junta a la vinculada al plaer o pot anar separada, perquè l'òrgan de plaer femení no és el mateix. Llavors, en dues corporalitats, si parlem d'una parella heterosexual, aquestes dues corporalitats, en el cas que hagin tingut fills, probablement hauran viscut una experiència d'una sexualitat diferent en el moment de l'embaràs, del part i del puerperi, on la sexualitat s'ha transformat. Si s'han pogut acompanyar i han pogut entendre i acollir els canvis que la corporalitat demanava per la sexoafectivitat del moment, estem en una sexualitat que ha crescut molt. El mateix passa en el climateri. En el climateri hi ha una experiència d'una potència sexual diferent i en relació a les dones hi ha com un... de manera... no de manera contrastada, però de manera d'enquestes així d'amigues i de vinculades als grups de sexualitat, hi ha una exploració del desig des d'un plaer de molts àmbits. Llavors, si tu esperes una relació plaentera de la que coneixes i de la que has treballat sempre, aquí es produeix un desencaix, perquè els cossos demanen una altra cosa. Llavors, si aquells cossos no estan preparats o disposats a entrar en un intercanvi comunicatiu a través de la tendresa, de la comunicació i de la descoberta dels cossos que s'han transformat, aquí pot haver problemes. Pot haver problemes. Jo no acusaria els problemes de les parelles a la sexualitat. La sexualitat és la punta de l'iceberg de problemes de comunicació. Si hi ha comunicació, és difícil que hi hagin problemes de sexualitat. Pot haver experiències i vivències de sexualitat diferents, però per mi el problema més important és la dificultat en la comunicació. Llavors, si tu vols seguir imposant un sistema de sexualitat i recorres a la pastilleta blava de manera habitual, la teva resposta sexual no és teva, és química. És com si t'enxufes a coca. Si tu no estàs tu. No, no vull comparar la pastilleta, però l'experiència que tu tens quan has introduït en el teu organisme alguna substància és diferent de quan escoltes la teva corporalitat. Llavors, jo no parlaria de divorci per aquesta manca de potència sexual, parlaria de manca de comunicació. Què passa en el climateri? En el climateri, una de les coses que passen en l'experiència femenina que ha estat sotmesa o sumissa és que les dones diuen ja s'ha acabat. I això no sempre havia passat abans. ¿Vale? Us he portat la fotografia del volcà de la Palma que va erupcionar l'any passat. El volcà de la Palma és el de dalt i és el de baix. I les dones, quan s'enfaden, també són dones. Però no està permès que s'enfadin. Però en el climateri és molt difícil contenir. En el climateri hi ha una força
que acompanya, les hormones acompanyen aquesta força i llavors a vegades és un sac abat molt, molt contundent. ¿Vale? A mi m'agrada reclamar aquests calors o aquests fogots des de l'experiència de ser un volcà. Vull dir, l'experiència de ser un volcà, en parlarem més, dels calors i dels fogots, però sentir que el teu organisme, no?, s'omple de calor, notes com et puja per tot arreu, que t'omple de calor i dius, no, o sigui, sóc un volcà, sóc una força de la natura, o sigui, és com una potència molt gran. Clar que pot ser destructiu, però el volcà de la Palma va ser destructiu perquè s'havia construït on no tocava. O sigui, les cases aquelles no havien d'estar allà, és un volcà viu, no havia d'haver cases. Llavors s'havien posat cases, no? I llavors és aquesta idea, no?, de la força, de la força que igual has contingut, que no has dit, que has callat, que has seguit el teu rol de gènere i has acceptat, ja, no? Hi ha un moment que dius, pues és que ja no más, no? I això també és com un posar, no?, de la mateixa manera que els homes no està ben vist que expressin emocions, pues no està ben vist que les dones enfadin. I el climateri aguantar l'enfado, o sea, te salen los subtítulos, directamente. No, perquè és que realment notes que ho notes una cosa molt forta. Llavors és molt més difícil fer veure, posar-te la màscara, no? Si estàs més així, que això també estaria, no? Com hi ha una posada en joc més.
Preguntes? Sí. La comunicació és la base de les relacions, de totes relacions. Llavors sí que des del punt de vista sociològic, la demografia parla d'un augment important de divorcis a la generació de 45-50. O sigui, es donen divorcis en aquell moment, sí? Hi hauria moltes causes, però penso, per mi principalment, la causa és una dificultat en la comunicació.
Clar, aleshores, no sé si formulaixi la pregunta, però com es faria front a això? És a dir, acceptant simplement que és aquesta etapa vital i ja estàs, seria la solució, per dir-ho així, no?
Vale, anem a veure algunes de les coses. Ja us he dit, en algunes situacions vitals, aquestes senyals esdevenen simptomatologia i llavors s'ha de fer un tractament, s'ha d'acompanyar amb un tractament, vale? En aquests casos, clínicament, espera, que em vull acomiadar amb una abraçada. Perdoneu.
Alex, crec que està trabada.
Sí.
Us voleu canviar de cadira, ara que jo he provocat una mitja part. Vale. En relació,
esteu bé? En relació a la teva pregunta, és important comptar amb una amb professionals de la salut que amb qui puguem fer un treball a mitges, és a dir, amb qui puguem parlar de què m'està passant, de com és que m'està passant això, i de que ens adonem que la menopausa i el climateri passen en un moment vital actualment on molta gent encara no tenim consolidada un lloc estable de feina, on a vegades tenim criatures de mitjana edat, on a vegades estem cuidant de les mares i dels pares. És a dir, que les dificultats per dormir l'estrès, i totes aquestes coses ens afecten en un moment determinat. Llavors, el que és important és que no recaiguem en dir això és la menopausa, potser no és la menopausa, potser és l'estrès, potser és el cortisol, potser és el malestar vital que jo estic veient, que jo estic vivint. Aquest seria com el primer pas, ¿vale? Davant d'una situació en la que es doni aquesta sintomatologia o aquests senyals que invaliden la meva vida, doncs val la pena que jo m'observi. ¿Vale? En el cas dels fogots, jo vaig viure un any de fogots i vaig estar encantada de la vida perquè com que soc molt fredolica, doncs això, em banyava tot l'any a la platja i per mi era una meravella. A mi no em van invalidar la vida. I en algun moment a la feina que notava que venia, doncs simplement deia un moment que necessito descansar, em treia la jaqueta, bevia aigua, és a dir, els vaig incorporar a la meva vida, però no van ser invalidant. No vull desautoritzar les persones que han tingut una experiència invalidant. En els casos que són invalidants es treballa, però per mi és interessant treballar no només a nivell clínic, sinó també a nivell de... sobretot que li donem una altra lectura, que li donem un altre simbòlic i que si ja s'ha quedat vaginal, doncs fem com a la cara, ens posem un oli, sí? O sigui, ens hidratem, o si tu ens ha quedat a la cara, doncs és que no cal que ningú et digui que et posis una crema hidratant. I si no tens desig sexual, revisa si no tens desig sexual en cap àmbit, o no tens desig sexual en alguns àmbits, perquè llavors potser està parlant d'una altra sexualitat. ¿Vale? En relació... On estàs? Ara t'he perdut. Ai, ara s'ha manat. Ja sé el que et volia dir. En relació a la percepció, podem resignar-nos o podem recalificar aquella percepció, ¿vale? Llavors, hi ha un estudi que no l'he portat en aquest moment, però aquí hi ha un altre, ¿vale? Aquest és del llibre, ara no ho veig bé, és un estudi sociològic on es van entrevistar 20.000 dones. Eren de diferents eines i cultures i eren de la zona de l'Amèrica indígena, no? De l'Amèrica originària. Llavors, en aquell cas, el 70% de les dones americanes van descriure l'experiència de la menopausa com una porta a la vellesa i al deteriora, mentre que les dones de les altres ètnies, com l'ètnia indígena, l'associaven al nou estatus de major jerarquia dintre del seu clan, l'esglaó que us deia, vistent-la com una etapa plena de plenitud i de sabidoria. El valor que tu li donis a aquella etapa, l'autopercepció que tu tinguis a la teva corporalitat, és molt important. Vivim en un lloc on hi ha molt edadisme, és a dir, sembla que sempre has de mantenir una corporalitat determinada, una talla determinada, unes activitats determinades. Llavors, és com el canvi de mirada per mi és el més important. Sí, seria com el més important.
Bueno, aquest article ho ha dit, aquesta senyora, una miqueta. La trobo molt interessant. A més, perquè hi ha un tema que vull treure aquí, sí que és veritat que hi ha una cosa del títol del seminari, una miqueta, que és tota la mirada històrica, que me queda una miqueta buida, potser l'última sessió que parlem del neolític i tal, potser entrarem més. Però aquí, per exemple, és un clar exemple de com l'antropologia pot servir, no? Perquè aquestes dones d'altres ètnies on tenen un entendre pues, més plenari o més... doncs estan parlant del sistema d'edats i donen valor a això, saps? Llavors aquesta resignificació o aquesta distinció entre unes dones i unes altres és molt significatiu també del moment que ja fa molts anys que l'has viscut. Però...
Sí, Victòria és historiadora, jo no soc historiadora, soc psicòloga i treballo molt des del punt de vista de la política. Tens raó en que les meves sessions es centren més en la transformació des de la política que en la mirada a través, però sí que tens raó. I el que us volia transmetre és que fa uns anys en el propi territori en el que vivim no es parlava de menopausa, no es parlava de menstruació, era tabú i no es parlava de menopausa. Ara se'n parla molt, però se'n parla molt, està per tot arreu, els anuncis, internet, però es parla des d'aquesta estandardització dels cossos, no? I això és molt polític, o sigui, no, els cossos són canviants, són diferents. Sí. I és això, és el que tu reps, no? I l'estudi que jo us volia comentar, que no l'he portat, és que m'he oblidat, em sap greu, però era un estudi que s'havia fet també en població dels Estats Units i havien agafat població dones blanques en la seva majoria professionals, del dret, de professions liberals, i d'altra banda havien agafat altre tipus de dones de classes més treballadores i majoritàriament afrodescendents. Les dones blanques de professions liberals no tenien un espai per compartir la sintomatologia dels canvis de la menopausa i anaven directament als centres de salut. Aquest estudi és de l'any 2000 i poc, i en aquell moment es donava hormonació de manera sistemàtica. Aquí anava a explicar alguns d'aquests canvis. En canvi, les dones afrodescendents de barris més humils no tenien la capacitat d'anar a fer una visita mèdica en un país on la sanitat és privada. Llavors li preguntaven a la veïna i la veïna li deia: què et passa? Esca, seu, pren una llunada, en parlem, m'expliques, no? I aquí apareixia tota la casuística que envoltava la vida del meu fill, la meva filla, és que el meu marit, és que la meva mare, és que la feina, no? I això és un component d'estrès en un moment vital determinat que es veu que provoca tot un malestar afegit. Sí. Com anem de temps?
Estem acabant? Bueno, us he portat un llibre que es diu Senyores, és d'un grup de dones d'un centre de Madrid de medicina integral que treballen la menopausa de manera integral i altres aspectes de salut. Per mi és un de divulgació en general més interessants del moment, dels últims, us el recomano molt. Us he portat també l'agenda del 2023, perquè la del 2024 la tinc guixada per mi mateixa, però bueno, perquè ho veieu, no? El projecte Mujer sin Regles, que és un projecte on tens una sèrie de tips i us convido a fer el joc d'obrir la pàgina del vostre aniversari i veure què diu i a veure què passa, a veure quina sorpresa us trobeu. I per acabar també us porto una cosa que la podeu veure tranquil·lament des de casa vostra. Bueno, aquestes imatges de Susan Baladón, de nusos de dones en climateri, em semblen superbonics i per mi no hi ha manca de desig en aquesta experiència. Vale. Doncs teniu el projecte, hem fet un projecte d'investigació a CAPS, el Centre de Recerca de Projectes Sanitaris, és lliure, podeu entrar quan vulgueu, i veureu que treballem des de la medicina diferencial tres àmbits: la sensualitat i la sexualitat, la menopausa com a falsa crisi dels 50 i la morbilitat diferencial. I llavors trobareu de cada un dels elements un audiovisual, un podcast i una guia d'acompanyament. I us ho recomano perquè és com molt bonic per al que tu preguntaves, què fem? Quina mirada li donem, no? Doncs anem a veure què hi ha, no cal que fem alguna cosa que no som i anem a escoltar, vale? Què ens passa a vegades quan jo li dic a una persona qualsevol, però què et passa, què tens? Estàs molt rara. O quan jo li dic, què et passa? Estàs diferent, et trobes bé, passa alguna cosa, necessites alguna cosa? Doncs això, per exemple, és superimportant, que quan veiem una persona adolescent o una persona en climateri o una persona en qualsevol situació, ens apropem amb empatia a què et passa, què tens, que estàs diferent des d'un lloc amable.
Estic molt d'acord amb això, però hi havia una escletxa que se m'escapa una miqueta, que és, si la persona, ara estic passant amb la universitat, amb la filla del meu germà, ella nota que li passa alguna
cosa, sí.
Però li atribueix, o sigui, no té encara la consciència o prou desenvolupada com per abstreure's de les coses concretes que els podria significar què li passa i anar més a, no a la general, però sí com, home, això t'afecta, però no és això, no és un d'això, és algo que està al voltant d'això, no? Vull dir, ser, per exemple, la falta de, la manca de confiança amb no? una persona de 14 anys que potser està en un canvi perquè tal, i pues veu que vol ser adult però no se sent acompanyada per casa, no? Però en veritat el que li passa, que no és la veritat, però ell el que li passa és que té problemes amb la seva nòvia, saps?
Sí, perquè una de les coses que ens passa especialment a l'adolescència és que ens creiem que ho tenim tot controlat, però això té a veure molt amb la situació de desconeixement del que ens passa. Llavors, a vegades no sabem explicar què ens passa. Tothom, persones adultes, criatures, no sabem dir el que em passa és que estic trista perquè m'has dit una cosa o perquè m'ha passat una cosa, a vegades no ho podem dir. Llavors, quan veiem que la persona no pot parlar perquè no ho sap i perquè ens dirà una cosa, llavors escoltem l'emoció. Perquè a vegades és simplement dir, t'entenc, a vegades hi ha coses a la vida que no sabem què són. I llavors a vegades triguem poc a saber què són i a vegades triguem una mica més, no?
I aquí és on vull anar, que el fet de la persona d'escolta, que pot ser un tutor, pot ser un familiar, no? O més proper o més distant dintre de l'estructura familiar, aquesta persona que està al servei de l'altre està disposat a resoldre el problema. Però molts de cops també la pressa o la dinàmica del dia a dia, no? Que quan vas a treballar et diuen no, per avui m'has de resoldre això, també ho porten, no? Vull dir, avui ho resolem això, home, avui potser no ho resoldran, saps? Potser necessito més temps, però hi ha com la impaciència de la miqueta de l'altre o aquest paternalisme, potser no, ja t'explico el que te passa, tu que et passes això, potser sí, potser no.
Som una societat d'immediatesa i som una societat de producte. Vale? Fins i tot en l'experiència sexual busquem producte, busquem orgasme. Més que plaer sexual, a vegades busquem orgasme. I en relació als conflictes relacionals o conflictes de desenvolupament, busquem solucions. I a vegades no són un problema, sinó són un desenvolupament. Llavors és una situació de desenvolupament que la mateixa persona resoldrà a mesura que vagi madurant. Llavors és més important estar present, estar al costat, acompanyar, que no dir el que et passa és això, perquè la resposta més fàcil és tu no m'entiendes, tu no m'entens, a tu què saps, no? Llavors és com, és més l'escolta que la pregunta, és més la presència que la resolució.
I per altra banda també surt això, no? És que tu quan siguis ja pare o mare, ja ho entendràs.
Sí, ja ho entendràs, que aquesta és terrible, no?
Que al mateix nivell que el nen, en aquest sentit. No saps com sortir d'aquesta situació i bé.
Sí que és important que puguem transmetre en algun moment, no? Ara per tu això és molt important i et fa molt de mal, amb el temps potser no sentiràs el mateix, no? Perquè també sortir d'aquell malestar tan profund, perquè hi ha moments vitals que són molt profuns emocionalment. Llavors com donar la confiança de que això passarà, però no dir tranquil·la que passarà, sinó no, la confiança de que amb el temps ho veuràs d'una manera diferent, hauràs trobat els recursos, ja veuràs, tu mateixa, tu mateix, t'aniran sortint, no? Que serà, que és un procés. La idea de procés és tan important i en canvi vivim sempre pendents dels objectius i dels resultats i són molt més ricos els processos que els resultats moltes vegades. Sí. Bueno, alguna cosa, alguna pregunta, algun comentari?
A veure, jo també he trobat curiós
Això de que quan arribes a certes edats et comences a replantejar tot, no? Però també m'he fixat jo com a adulta i el meu entorn també és adult, o sigui, de 20, 30 anys, també en aquest període et comences a replantejar coses, que et pots arribar a replantejar en aquesta edat. Mm. És a dir, hi ha molta gent que es preocupa per al futur, perquè com que no ho sabem, en plan, i si el que estic fent no m'ha arribat a obrir portes, o si, per exemple, coses que no he pogut fer en la meva adolescència, ara tinc ganes de fer-la, o sigui que...
Sí, la vida és un continu desenvolupament, eh? El que parlàvem de la ciclicitat també es dona quan una diu jo volia estudiar poesia o jo volia escriure no sé què, encara ho vull, això es dona, o sigui, això es dona de manera contínua, sí? El que passa que hi ha moments on aquesta revisió es fa d'una manera com més... està més present a la teva vida, però tens tota la raó que anem reflexionant i reavaluant si estem en el camí. Sí. No té sentit que a punt de morir ens plantegem si estàvem en el camí o no. Té sentit que ho anem reavaluant. Però hi ha moments molt significatius, especialment significatius, on es nota molt des de l'exterior, que és el que jo també us volia portar, no? Quina imatge ens arriba del moment vital de la crisi dels 40-50. Hi ha qui parla dels 40 i qui parla dels 50. Sí? Vale. Doncs...
Alguna qüestió més? O...
No? Moltíssimes gràcies.
Gràcies.